Comencem la temporada dedicant un temps a les Balears. Durant les tres pròximes setmanes ens aproparem a aquesta comunitat que té grans atractius, gran tradició turística i grans diferències entre les illes que formen la comunitat. Els pròxims minuts ens situarem a Eivissa. Ens hauríem de remuntar fins a l'edat de bronze per descobrir l'inici de la seva història. Eivissa va ser un punt de trobada de diferents cultures: púnics, fenicis, romans, bizantins, visigots, musulmans. Ja tots ells ja van gaudir en la seva època de la bellesa dels paisatges de la illa, i tot i que les coses han canviat bastant, avui Eivissa manté els atractius. La illa té una extensió de 572 quilòmetres quadrats i una població que supera els 150.000 habitants. És la segona illa balear després de Mallorca i la seva costa té una longitud de 210 quilòmetres. Les distàncies màximes són de 41 quilòmetres de nord a sud i de 15 quilòmetres d'est a oest. La muntanya més alta és Satalaia.
Jo tenc una enamorada a sa banda.
Per començar la visita a la capital proposo fer-ho des de Dalvila, la fortificació murallada millor conservada del Mediterrani. Un homenatge a les diferents cultures que van passar per l'illa. L'any 1999 va ser inscrita per l'UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat junt amb la biodiversitat. Un fet que ha servit per potenciar els atractius patrimonials de la illa, que ja tenia una reputació internacional tant pel seu entorn natural com per la seva oferta lúdica. Es mereix especial atenció el patrimoni arquitectònic religiós, les praderies de Posidònia, planta marina que garanteix l'ecosistema i que és la responsable de les aigües transparents d'Eivissa. Situats a la capital, tres recomanacions de platja absolutament inevitables. Talamanca, la platja més gran de la ciutat, que es troba a l'abadia que està contigua al port, té 900 metres de longitud, sorra fina i serveis d'oci i restauració i allotjament. Talamanca té dues zones habilitades sense fums. La segona platja que recomanem és d'Eivissa, es diu Ses Figueretes. Platja pròxima al centre de la ciutat. Té diferents cales i platges, donada la seva ubicació, trobem tot tipus de serveis. A Ses Figueretes hi ha una zona reservada pel bany dels gossos. I la tercera platja, en Bossa, és la tercera que hem triat de la capital, la platja de sorra més llarga de l'illa, que de fet agafa dos municipis. 700 dels 2.700 metres que té aquesta platja pertanyen a Eivissa. Es troba situada després de Ses Figueretes i té una bona oferta per la pràctica d'esports i tot tipus de servei. Els mercats d'artesania els trobarem a diferents punts de la illa. A la capital tenim tres: el del Port, que funciona des de 1974, el de Ses Figueretes, que està obert de maig a octubre per la tarda i fins a la matinada, i també allà trobem el típic d'aquests mercats: roba, ceràmica, accessoris, records. I el tercer es troba a la plaça del Parc, on 10 artistes locals que treballen al centre artesanal de Sa Pedrera ofereixen les seves creacions, i també està obert de maig a octubre i per Setmana Santa i per Nadal. En el nostre pas per Eivissa vam fer una visita al Consell Insular de la illa per trobar-nos amb Vicent Torres. Ell és director de turisme d'Eivissa i ens va donar tots els detalls sobre les línies d'actuació del Consell en l'àmbit del turisme i sobre les propostes també previstes per la tardor.
A veure, es parla sempre de que Eivissa és una illa diversa i com a tal així es mostra. Sí que és cert que la convivència a vegades resulta una miqueta difícil, sobretot perquè el nombre d'habitants en aquest moment a l'illa d'Eivissa ha augmentat, també el nombre de visitants. Per tant, aquesta és la nostra tasca, que aquesta convivència existeix. I també la nostra tasca és treballar perquè es mantinga aquesta naturalesa tan viva, tan desperta, que encara seguim tenint a la nostra illa, doncs que es mantinga, perquè pensam que també és un atractiu important. Per tant, Eivissa és una illa en aquest moment que evidentment es desenrotlla, però sí que tenim que parlar ja de sostres i parlar d'uns topes en quant a capacitat hotelera.
Aquesta és una qüestió que els preocupa, perquè és una qüestió que darrerament sentim en diferents destinacions turístiques. Barcelona, sense anar més lluny, és un exemple en el que potser ens hem d'aturar una mica, pensar i veure com es reordena tota la indústria turística.
Efectivament, sí. Nosaltres mos preocupa molt ja des de fa anys. A Eivissa existeixen límits en quant a creixement turístic, però evidentment ara estan parlant de que és una illa petita, 572 quilòmetres quadrats, 146.000 habitants, per tant, ens ho tenim que prendre en sèrio si realment volem mantenir aquest atractiu que té Eivissa en els visitants. Diuen que es qui ve a Eivissa sempre té que tornar, no? Per tant, aquesta és, diríem, la labor forta que tenim que fer de que aquest atractiu ho sigui mantenint.
Senyor Torres, ahir vaig tenir l'oportunitat de parlar amb una persona que visitava Eivissa per quarta o cinquena vegada i parlava, que em va cridar molt l'atenció, parlava d'una Eivissa màgica, una Eivissa amb la que un pot estar al dematí a la platja, conèixer un personatge que no sap qui és, però que a la tarda el convida a veure una posta de sol i a la nit el convida en el club més car de la illa i, a més de tot això, el que acaba de conèixer, que només anava amb traje de bany perquè no tenia roba per posar-s'hi, doncs pot entrar d'una manera fàcil, sense problema, i pot conviure en qualsevol dels ambients amb el que es troba.
Efectivament, Eivissa és màgica. Jo no tinc cap dubte, jo soc d'Eivissa. Utilitzaré aquesta frase de 8 apellidos eivissencs i jo els compleixo, no? I estic segur que Eivissa és màgica. I com a tal, és a dir, hi ha aquesta tolerància, aquest de que ara estic fent això però després tinc la possibilitat de fer una altra cosa totalment diferent, tothom és benvingut, tothom és ben acceptat, tenim la possibilitat de conèixer gent diversa i és una miqueta per aquest manera de modus de vivendus que tenim a Eivissa, de que no hi ha aquesta pressa, de que no hi ha aquest estrès com hi pot haver altres indrets. I sobretot a la tardor és quan més ho apreciem, no? Ja han passat aquests mesos de més, diríem, de boom turístic i entrem uns mesos, diríem, més de poder aprofitar de que és el dia a dia d'Eivissa, no? Podem estar a la platja, però si fa mal temps doncs podem anar a visitar un museu o podem estar dinant a un xiringuito de platja i podem anar a sopar a un restaurant des més renombre que té a Eivissa. Jo vull recordar que, per exemple, a Eivissa ara mateix tenim el restaurant més car d'Espanya. Per tant, tenim aquesta diversitat i això es nota, no? I això és el que fa atractiu, el que fa atractiu.
Parlem del tema cultural. Setembre, octubre, novembre, la tardor és una bona època pel que fa a fer una visita a Eivissa, bàsicament perquè també hi ha una oferta cultural interessantíssima.
Sí, efectivament. Jo vull recordar que Eivissa és Ciutat Patrimoni de la Humanitat i com a tal tenim una oferta cultural molt, molt important. Però també precisament en els mesos de setembre i octubre, quan es tornen a retomar festes tradicionals de sempre, tenim diferents esdeveniments molt importants aquests mesos a Eivissa, sobretot, per exemple, aquest mes d'octubre tenim el Festival Multideport de Triatlón, on durant unes setmanes duran a terme 6 diferents esdeveniments esportius de la modalitat de triatlón, duatlón, quatriatlón. Tenim també el Festival de Llums, que és un festival que es va iniciar a Eivissa fa un any, serà la tercera edició i es va consolidant. Tenim les jornades gastronòmiques, tenim els dies del turista. El tercer dijous de setembre celebram a Eivissa la festa del turista, on precisament feim un homenatge a aquestes persones que venen any tras any i ens hem trobat en sorpreses realment increïbles. Hem fet homenatges a persones que han vengut al millor més de 100 vegades a Eivissa. I això per nosaltres és un gran honor, no? Per tant, són moltíssims esdeveniments que es donen a lloc, a part del closing de les discoteques, que també hi ha que recordar-ho. A part de la vessant cultural, també tenim una vessant d'oci molt important.
Ha plogut molt des que els primers visitants es van fixar en la bellesa de la illa, on gaudien de les tradicions de sempre amb uns paisatges verdes. En aquella època els hippies visitaven molt Eivissa. Va néixer la moda Adlib i es van anar creant aquests espais que a poc van anar internacionalitzant Eivissa.
Eivissa és una illa que, des que va iniciar el turisme, sobretot com a una important indústria, ha sofert molts canvis. Els primers visitants allà al final de l'any 50, els principis dels 60, trobava una illa molt pobra, una illa una miqueta curiosa, no? A poc a poc va començar a desenvolupar-se la indústria turística i hem vist com Eivissa s'ha sabut anar reinventant. Han passat de ser un destí de sol i platja a ser un destí d'oci molt important, però també un destí que avui, sobretot a dia d'avui, ofereix experiències, que això és el que busca els visitants, no? Hi ha turistes que potser venen i busquen una finca ecològica, o on poden trobar, potser on poden dur a terme diferents activitats, no? Però sempre això sí, són ben rebuts, és a dir, el caràcter que té Eivissa que tenim en altres de saber rebre la gent sempre amb una agradable, d'una manera agradable.
Anem a pams, senyor Torres. Cultura, museus, en parlava abans. Quines són les visites absolutament obligades?
A veure, tenim la necròpolis de Puig dels Molins, que és un dels béns reconeguts per UNESCO com Patrimoni de la Humanitat, i aquesta necròpolis compta amb més de 2.000 enterraments de l'època púnica. És una de les millors zones que tenim en quant a art púnic de la Mediterrània. Això és, és una obligació. Però, evidentment, l'entorn amurallat de Dalvila és una experiència. Allí doncs, tenim història, tenim modernia, tenim gastronomia, tenim de tot, i realment és un lloc per on és necessari perdre-se.
Anem per la oferta turística, per infraestructures, perquè també s'ha de tenir en compte quan parlem de qualsevol destinació. Hotels de tota mena, trobem hotels rurals fantàstics, trobem hotels més adreçats al turisme de sol i platja, és a dir, trobem una oferta molt variada.
Sí, efectivament, trobem una oferta molt variada. Sí que és cert que Eivissa s'està convertint més en una oferta molt encaminada al que és un tipus d'establiment, quizá una miqueta més de categoria, o quizá una miqueta més, no diria de luxe, però de categoria superior. No? Han passat a tenir un sol hotel de 5 estrelles a tenir una quinzena en aquest moment. Però a part d'això, també tenim una oferta molt variada per a tothom, és a dir, tenim una oferta de turisme rural molt important, tenim una oferta arreglada, això jo vull significar molt, de vivendes turístiques vacacionals. Tenim en aquest moment al voltant de 25.000 llits amb vivendes turístiques vacacionals, que és una oferta molt bona, sobretot per famílies, gent que només vol trobar un terminat per passar un temps junt, no? Però seguim tenint una oferta d'allotjament també d'una categoria inferior per tot tipus de butxeques, no?
Senyor Torres, me'n vaig a descobrir l'illa.
Clar que sí, i que ho disfruti moltíssim.
Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Sortint de la capital, la recomanació és fer una ruta pels petits pobles, pobles com Santa Gertrudis, situat pràcticament en el centre geogràfic d'Eivissa. És un poble petit i està format, com gairebé tots, per cases blanques i petits carrers peatonals que es troben al costat de l'església. A la zona nord-oest de la illa trobem Sant Agnès, petit poble també amb una bonica església. Cal ressaltar el seu entorn natural, en especial la zona cultivada Esplà Corona. Una bona època per visitar Sant Agnès és el mes de febrer, quan els ametllers estan florits. També al nord-oest, Sant Mateu, església d'arquitectura típica de la illa, amb algunes cases blanques al voltant. Aquests pobles formen part d'una visita pensada per aquells que busquen tranquil·litat i paisatges. Pels que volen descobrir els secrets de l'oci vicenc, caldria també pensar, aquells que volen una vida més activa, podríem dir, doncs també caldria pensar, evidentment, en Sant Antoni de Portmany o Santa Eulàlia. Setembre és mes de baremes, ja ho sabeu, i l'activitat, una de les activitats que podríem fer durant aquesta època de l'any a Eivissa, doncs, és descobrir els productes autòctons. Vam tenir l'oportunitat de visitar Can Rich, un celler que des de 1997 es dedica a l'elaboració de vins ecològics. Després vindria la sal i els olis. Allà, a les vinyes, ens va atendre Estela González, qui ens va explicar la història de la bodega i les característiques dels seus productes.
Fue una iniciativa de mi suegro. En el año 90 empezamos a preparar la finca para el cultivo de la viña. En el 95 empezamos a plantar viña y ya en el 2000 fue la primera vendimia. En el 2001 salió el primer vino al mercado, fue un blanco y un rosado. Luego ya poco a poco fuimos incorporando nuevas referencias, tintos con crianza, y bueno, ya nos hemos ido liando la manta a la cabeza y ahora mismo pues tenemos espumosos también, aceite y los licores de la isla, las hierbas ibicencas y el café Caleta.
Bueno, hay que decir que en Eivissa es la única bodega ecológica que hay, que vosotros también os habéis preocupado en ese sentido, en el sentido de que el futuro además van a ser los vinos ecológicos, bueno, ya son el presente bastante, y que trabajáis, pues eso, lentamente y cuidando mucho el producto que elaboráis.
Claro, nosotros desde un principio apostamos por la agricultura ecológica, que claro, en el año 95 la gente no sabía lo que era. En los extranjeros venían los alemanes, enseguida lo entendían los franceses, belgas, pero aquí en España y en Ibiza era, como nos decían, eco qué, no entendían qué era. Entonces, bueno, no deja de ser una agricultura, que es la agricultura que hacían nuestros mayores, con respeto al medio ambiente, no utilizando pesticidas ni químicos, los abonos utilizamos los restos de poda y de vendimia, bueno, es un poco cuidar al medio ambiente para luego obtener un producto mucho más saludable para nosotros.
Tenéis dos fincas exactamente, en una tenéis las oliveras de las que a la cual luego producís el aceite y luego esta finca que tenemos aquí delante, que es una pena que no lo pueda ver nadie, pero es una finca espléndida dedicada a la viña.
Sí, empezamos con esta finca, con Canric, que son 17 hectáreas de viña y 2 de olivo. Y luego en el año 2000 incorporamos la finca de Can Llaudis, que está en el Parque Natural de las Salinas, y ahí tenemos 17 hectáreas de olivo y 2 de viña. Entonces, como variedades de uva, en blanco tenemos como variedad local la Malvasía, que aquí le llamamos Grec, y el Chardonnay. Y en variedades tintas el Monastrell, que es la variedad local, y luego también incorporamos Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah. Y en cuanto a las variedades de aceite, pues utilizamos Verdial, Picual, Ojiblanca y bueno, de momento con el aceite hacemos coupage, porque nuestra producción es muy chiquitita, muy pequeña, los olivos aún son muy jóvenes, quizás en un futuro hagamos monovarietales, pero de momento hacemos mezclas.
¿Recibís personas, grupos que quieran interesarse por vuestros vinos y por vuestros productos?
Sí, en nuestra web tienen información, siempre es con cita previa, hacemos visitas guiadas a la bodega con degustación de vinos a grupos reducidos, porque lo que queremos es que se llegue a gente interesada en el tema, que se le pueda dar un trato personal, más no tanto de grupo grande, sino más grupos pequeños. Y luego también hacemos degustaciones de vinos. Para las degustaciones de vinos no hace falta reservar, es siempre entre semana y por las mañanas. Tenemos un enólogo, una enóloga asesora que es del Blanca Uzcariz, que es del Penedès. Y ella es la que nos asesora en todo el proceso de elaboración de los vinos. Y como característica general, bueno, podríamos decir que los vinos blancos y rosados son vinos muy frescos, muy afrutados, son vinos que uvas que vendimiamos a principios de agosto, por lo tanto no han sufrido la insolación del mes de agosto, entonces pues hace que sean vinos muy frescos y afrutados. Luego los tintos, como ya se vendimian a final de agosto, pues ya han sufrido la insolación de todo el mes de agosto y ya son vinos más estructurados, con cuerpo, con carácter, ya con más graduación. Y como característica muy especial, nuestro espumoso blanco, que es un blanc de blancs de Malvasía, Grec, la variedad local, es una variedad que tenemos plantada en la finca de Can Llaudis. Can Llaudis está en el Parque Natural de las Salinas, entonces el terreno de allí, la influencia del mar, de las salinas, hace que sea una variedad que le da un toque muy mineral a los vinos que tienen esta variedad, que son el Blanc de Blancs, el espumoso Blanc de Blancs, y el Blanco Ereso, que es un blanco fermentado en barrica. Que este año, con el Blanco Ereso, hemos ganado un premio, un gran oro, en el concurso internacional de vinos de Córdoba.
Bueno, este es el resumen, el trabajo bien hecho, el trabajo bien elaborado, al final acaba obteniendo premios y reconocimientos. Estela, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido para descubrir esta bonita bodega de Ibiza, en donde hace mucho tiempo ya creísteis en el vino ecológico y en donde el resultado es evidente. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
Hem fet tria d'algunes de les activitats que se celebren a Eivissa aquesta tardor. Fins al 29 de setembre, tots els dissabtes, viu la Posidònia, sortides en caiac des de la platja de Ses Figueretes. També els dissabtes, visites teatralitzades del Vila a les 9 del vespre. El 7 i 8 d'octubre, la 18a mostra folklòrica de la ciutat d'Eivissa, on arribaran diferents grups per mostrar algunes de les tradicions del folklore tradicional de la illa.
Sé que tant he conversat i la vaig trobar que seia en un lloc a recerar.
I pel que fa a l'allotjament, doncs, com podeu suposar, trobareu ofertes de tots tipus. La nostra recomanació, si voleu un lloc tranquil, és l'Hotel Rural Can Lluc. Està situat al centre de la illa i amb molt bones vistes.
Tribunal, si no som els que solia.
I fins aquí aquesta visita a Eivissa. La setmana que ve, ja sabeu, seguirem amb les Balears.
Si el cor meu va triar.